minuts amb més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
La inflació es dispara a les nostres illes. Sí, a la península la inflació puja al 3,4% durant el mes de març. A la nostra comunitat autònoma ho fa al 3,6%. I què significa un increment de més d'un punt si ho comparam amb el tant per cent del mes de febrer, que es va registrar un 2,3%? Idò que la nostra butxaca recent, tot plegat per mort de la guerra a l'Orient Mitjà. Ja ho vam viure amb l'inici de la guerra contra Ucraïna i ara tornem a viure aquests repunts en la inflació, conseqüència directa dels bombardejos en aquesta part del nostre món. Els sectors que més pateixen aquest increment, l'habitatge, que si ja estava malament, ara encara ho tindrem pitjor. La cistella de la compra, la roba, el transport, alerta amb els preus dels avions i vaixells si hem de sortir de Menorca. El sector que més pateix la pujada dels combustibles, el transport. Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. IB3 Ràdio, és dimarts, 14 d'abril.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara.
Por qué los domingos por el fútbol me abandonas? No te importa que me quede en casa sola? No te importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez?
¿Qui? Avui és el Dia Mundial de la Quàntica, Dia de les Amèriques i Dia Internacional d'Esporte.
Fútbol, es seguro que lo empleas como excusa. Es seguro, quizá, quizá yo me entere alguna vez de la verdad. ¿Por qué?
Pere Gibert, molt bon dia. Per què, per què? Com estàs?
Bon dia, aquesta és la gran pregunta.
Quina pregunta,
per què,
eh?
Per què?
Per què, per què?
Per què, per què tot això?
No t'importa.
No importa.
Per què? Per
no,
què?
No importa.
No me llevas al partido alguna vez.
Això li podríem dir avui en Excel Camarasa, que si m'ho porten al partit en aquesta nit, que està, no està nerviós, no. Mesquí, que no l'has vist com està avui?
Està exaltat.
Mira, mira quina cara, sí, mira quina cara. Mira quina cara que porta.
I a nervis.
Escolta'm, per què que m'ho portes al partit aquesta nit o no?
És que cau un poc en fora.
Cau un què vol dir?
Juguen a Madrid.
Ah, bo, clar, que no ens pots portar, però bueno, tu ho veuràs.
Intentarem veure'l,
sí. A les 9 del vespre, allà, puntual.
Sí.
Idò, cap a casa seva, no? Anem aquesta nit a casa seva a veure'l?
Sí. Hi ha,
no et fa cap mena de gràcia.
Hi ha alguna cosa que fa gràcia. Almenys.
Festucs, festucs.
Ah, festucs.
Així a la mitja,
festucs,
així a la mitja part ja dormiràs.
Però m'adormiré, sí.
22 cabrons encenen la grada, la penya malhumorada, perquè no entra el balonet. La multitud anava al Sir Roma.
Avui parlarem dels que tenen la responsabilitat d'evitar que l'equip contrari posi un gol durant un partit de futbol, la posició de porter.
Posi un gol?
Faci un gol. He dit posi?
Posi un gol.
Posi vostè un gol.
Posi per l'equip.
Posi un parell de gols, per favor.
Un parell de
aquesta
gols.
Aquesta nit aniríem bé un parell de gols,
quan va el gol?
Bueno,
massa car.
És que a pujar l'IPC, eh?
No poses un got mentre mires un gol i
sí,
poses, no?
Sí, tot allà mateix, sí.
Una de les posicions més ingrates de totes, era unes peces claus, però que són en un partit. Jo no em posaria mai de portera, ja t'ho dic ara. Jo sempre l'he vist una posició de risc, d'alt risc.
Sí.
Quan els meus fills es posen...
Pel meu nas.
Clar, jo quan els meus fills es posen a jugar a futbol i es posen de porters, jo passo pena.
Però per què?
Home, perquè et va un pilotasso a la cara, pilotasso.
Ja.
I fa mal.
Però també els hi passa a vegades als jugadors, que els hi donen.
També, però de porter tinc la sensació que hi ha més risc que no pas de jugador.
Potser sí.
Rafford se prepara para chutar, Rafford y pega, porta, David López rebuña, Lewandowski remata y gol. Y gol, 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 gol.
Va, que l'origen d'aquest dia és en homenatge a l'esporter colombià Miguel Calero, el legendari porter amb més partits jugats de la història. Va morir el 2012 a Mèxic, ja que el seu darrer equip va ser el Pachuca, de la primera divisió mexicana. Ell va néixer el 14 d'abril de 1971, per això aquest dia, com avui. Li deien el Show Calero pel seu carisma i la seva personalitat en el camp i per les seves arriscades sortides de l'àrea de porteria buscant marcar gol a l'equip contrari. Això va fer que l'afició el bategés amb el nom de Show i sigui conegut com la llegenda del Pachuca.
Jordi, m'ho estàs posant molt difícil avui, eh?
Què està passant? En Jordi te diu coses a través del telèfon mòbil?
No, aquesta
mòbil?
Música.
Ah, la Champions, la música, no? Vale. És que com que miraves el mòbil me tens despistada, va. Saps que et deia coses.
No, no l'abast.
Clar, no, no, sí, sí, ho sabem, ho sabem, ho sabem.
Què ha passat?
Elina,
és que... És aquest silenci.
Ara anava a dir...
Sona Mozart.
Anava a dir, anem a ratllar d'altres porters, llegendes del món del futbol. És que clar, jo sé que en Axel està tan nerviós avui per aquest partit que hi ha. Ai, sí. Els seguidors del
es
Barça
contagia,
també ho deuen estar. Per tant, un escalf des d'aquí perquè estan
perquè
molt nerviosos.
Perquè ho teniu magre, ho teniu avui, magre, un escalf.
Partit Atlètic de Madrid, Futbol Club Barcelona, quarts de final de la Champions.
Molt bé, Clara.
I no ho teniu fàcil,
molt
company,
bé.
Ho sé. Va, i ara sí, xerram... Bé, bueno, encara no va.
Ho prova i gol!
Avam, si ho pots celebrar, so, avui vespre, Axel. Anem a ratllar, va, d'altres porters, llegendes del món del futbol, també colombià, en René Higuita Zapata. Sabies que es deia Zapata, de segon llinatge?
No.
Home, m'ha
fet gràcia. Però sé que es va fer famós per fer la parada de l'Escorpión.
La parada, mira, veus, la parada de l'Escorpión. Sí, durant els anys 80 i 90... va ser molt conegut per coses, per l'Escorpión i per d'altres. Feia unes jugades fora de l'àrea que van servir per fer canvis importants a les regles del futbol i per impulsar l'ús dels peus en els porters. També es va fer conegut per escàndols, com, per exemple, que era amic de...
Maradona.
Pablo Escobar.
Ah, sí?
Era amic del capo del cartel de Medellín, del famós narcotraficant. Plata o plomo. Es veu que un dia el van pillar anant a la presó de la Catedral a visitar en Pablo Escobar i ell públicament va dir que era el seu amic. En una ocasió, en el senyor René Higuita el van arrestar. Va estar 6 mesos tancat a la presó de Bogotà per estar implicat en un segrest i per això no va poder jugar amb la selecció colombiana en el Mundial dels Estats Units. Què et sembla? Això no ho sabies, eh?
No ho sabia, no tenia ni idea.
Ah, veus?
Molt fort.
En Lev Yashin, porter rus, conegut com l'Aranya Negra, lidera les llistes històriques. Al ser el primer porter en guanyar la pilota d'or el 1963, va ser escollit millor esportista rus del segle XX i va ser el primer porter en utilitzar guants i genolleres. Va ser també pioner en sortir de la seva àrea de porteria i jugava, a més de porter, com un defensa més.
Imagina't.
Ho sabies, això?
Bons,
bueno. I saps que en Lev... va començar jugant sent porter de hockey sobre gel.
Ah, mira.
Mira, als 16 anys jugava a l'equip de hockey de la fàbrica d'eines en la que feia feina durant la Segona Guerra Mundial.
Mira.
I amb 17 anys ja se'n va anar a fer futbol i allà s'hi va quedar. Un porter curiós de sang blava reial, en Peter Rufai, va jugar la dècada dels anys 90 a la Lliga Espanyola, a l'Hèrcules d'Alacant. A la temporada 96-97 també en Esportiva de la Corunya,
sí.
Del 97 fins al 99. Ben igual que la pel·lícula El príncipe de Zamunda, en Peter Rufai era un príncep de Nigèria, príncep i dimo, una cosa així com si fos el príncep d'una província espanyola. Així que tot un porter reial que va jugar amb la Lliga Espanyola. La terra serà per la gent, sé que ho veurem. Espanya, Sant Iker, o no?
Bueno.
Ai, digues tu, qui t'agrada més, va.
De porters?
De porters.
N'hi ha molts.
Ja, home, ja ho sé, però
que
jo...
T'he dit uns quants.
Sí, digues, els tinc aquí apuntats, però els pots dir tu.
Vinga, va.
Va, els dius tu.
No els trobes?
No, perquè no els ha tret del guió. Estaven aquí.
Jo no he tocat res.
No me'ls has tret
tu? No, i què, per què em mires?
Oh, no ho sé, perquè com que tu tenies el del grapes, dic igual ha sigut ella.
Jo no he tocat res.
Només vol ratllar del grapes.
Jo de l'entrada del programa no toc mai res.
Bueno, Espanya San Iker, capità de la selecció espanyola, campiona del món i Europa, llegenda del Real Madrid, que més d'un estiu se l'ha vist per aquí a Menorca.
Ah, sí?
Sí.
Ah, mira.
Sí, quan venia amb la seva ex, venia bastant per Menorca.
Què vols dir? Ja no està amb la presentadora de televisió?
No.
Ah, no?
No, ja no.
Ah.
No, ja no. Ja no hi és.
D'acord.
Bueno, a Menorca, amb Florencio Conde. Florenci, o no?
Sí.
Ho coneixes, eh?
Quan juguem partits polítics contra periodistes, és difícil.
És difícil?
Fer-li un gol.
Ah.
Clar, és un porter molt bo.
Va destacar de porter equips com l'Espanyol i l'Hospitalet, capellà del 96, vinculat a Menorca amb l'Atlètic Villacarlos. També va ser president del club durant uns quants anys i des d'aquí reivindiquem aquests partits de periodistes contra polítics que els darrers va celebrar ja fa bastant.
Farà ben bé 3 o 4 o 5 anys, no?
Sí, sí, sí. Mira, avui dia del porter ens hem recordat.
En aquell temps encara podíem córrer.
D'aquests partits que jugàvem periodistes contra... O no jugàvem, jo venia ni morbós, jo no jugava. Però en Excel sí, tu corries, eh?
Sí, aleshores sí, ara ja no.
Ara ja no, bueno. Qui era el company periodista que organitzava tot això?
Han comentat avui a la redacció que era Jordi Rivera,
el
company de la Cadena SER i de Menorca
al Dia. Fem una crida en Jordi, company de la Cadena SER, perquè si mos està escoltant qualcú dels amics de la Cadena SER, que li diguin a en Jordi que en Excel necessita tornar a fer un poc d'esport i que té ganes de recuperar aquests partits, també...
Eren divertits.
Sí, tots.
Eren divertits.
I a més podríeu fitxar en Pere Gibert, que està conegut en el món del futbol com el Grapes.
Ah, sí?
Home...
Trencaves els genolls.
Jo no, era el meu rebesavi.
Ah, sí?
No era teu rebesavi, però era el senyor... És que n'hi havia un, que això ens ho va descobrir el nostre estimat...
Antoni Tudurí.
Toni Tudurí, que avui el tenim a la seva secció. En Pere Gibert i Requesens, nascut a Barcelona el 1888, bloquejava la pilota amb una mà espectacular i va durar una dècada, va jugar a l'Espanyol durant una dècada.
És que mira quines mans tenim els Giberts,
eh? Vaya manoples,
eh? I resulta que aquí el nostre Pere Gibert, el seu mal nom del dia menor, que és el Grapes, perquè en Toni
en recorda el
Tudurí,
porter.
Va descobrir que té un avantpassat. Ai, ai, ai. Del Grapes.
Del Grapes, sí.
Això és l'himne de l'equip de Cornellà.
Vinga, va, el show
que
Calero.
Que no té res a veure amb això.
Pregunta, quants partits va jugar al llarg de la seva història com a porter al show Calero, que aquest no el coneixies? Que no el coneixies?
No.
Idò. No estava entre els teus...
4.000!
4.000, apa, vinga.
M'ha passat?
Home, es va morir bastant jove amb esquí.
300.
Més.
No, 1.200.
850. 750.
Dona'ns una pista.
625.
Vinga, és que el Pere està avui allà amb
530.
Falla. Però has de pujar perquè estàs baixant. Puja, puja, puja.
930.
80.
850, 850, t'hi acostaves.
870.
877.
Una mica més.
893.
Arrodoneix.
880.
Amb 900, 900.
910.
Dispara.
Tira, bingo. 900.
Més de 900. Que no se puede explicar.
Qui ha guanyat?
Tots dos.
No sé. Quants partits, al final?
Més de 900.
Més de 900. Has dit números rodons.
Bueno, la resposta
perquè... és més de 900. Para
entender... Va, la xifra que jo tenia era rodona. Llavors hi poses el més davant i a la teva imaginació. Casa
o del Metropolitano donde lloraba mi abuelo con mi papá de la mano.
I d'avui el Dia Menorca, dedicat a tots els porters de Menorca de futbol i d'altres esports, que no només hi ha porters en el futbol, també n'hi ha en el hockey, en el rugby, a les discoteques també n'hi ha. Va, Pere, què tenim
preparat? Porters d'escala en queden a Menorca, n'hi ha de Menorca de porters d'escala.
Segur que algú que altre hi ha.
Sí?
Sí. Què tenim avui, va?
Parlarem amb el director general de l'empresa menorquina de serveis logístics, Mascaró Morera, per saber com els està afectant l'increment de preus dels carburants pel conflicte a l'Orient Mitjà i també els diversos episodis de mal temps, vent i ports tancats. Conversarem també amb en Rubén Alonso, portaveu del sindicat ACAI UGT, perquè ja s'ha fet efectiva la sortida de diversos funcionaris del centre penitenciari de Menorca, un trasllat de professionals que tensa encara més una plantilla amb moltes baixes i que es troba ara per sota del 50%. Avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció, Les cosetes d'en Tudurí.
I l'actualitat per on passa, Axel?
Doncs passa per la plana de succeïts perquè la Policia Nacional de Mòdena ha tingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent i tràfic de drogues després de la mort d'una dona de 55 anys. Els fets van tenir lloc dijous passat en un domicili del carrer de Fornells, aquí a Mó, on la víctima va ser trobada sense vida després, presumptament, de consumir heroïna en mal estat. L'home que l'acompanyava també va consumir la substància i, de fet, va haver de ser atès d'urgència a l'Hospital Mateu Orfila, ja que la seva vida també va estar en perill. Tots dos eren residents a Menorca. La investigació policial va permetre localitzar diumenge el presumpte venedor de la droga, era a Ciutadella i es disposava a abandonar l'illa. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola d'uns 50 anys i amb antecedents policials. La detenció la van fer els agents de la Policia Judicial de la Comissaria de Mó amb la col·laboració de la Brigada Local de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional de Ciutadella. El detingut ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. També és notícia que un expert adverteix de possibles responsabilitats penals pel Consell en el projecte de reforma de l'enllaç de Rafal Rubí. L'arquitecte Enric Taltavull ha enviat una nova instància en la qual proposa que es modifiqui el projecte per garantir-ne, diu, la seguretat jurídica. L'expresident del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Menorca, a títol personal, apunta que s'incompleixen multitud de normatives i que d'altres no s'han tingut ni en compte. De fet, Taltavull veu indicis de prevaricació per part del Consell. Ho va avançar ahir migdia aquí, al magazín El Dia Menorca.
I jo, la proposta que faig, que és molt simple, i la podríem dur a terme perfectament, és que traslladin l'enllaç doncs, uns 400 metres cap a Mahó perquè estigui una distància equilibrada dels dos enllaços que hi ha al redador i que agafin el mateix criteri que ja han tingut l'equip redactor amb el cas de l'enllaç de Vinellet, aquest de quilòmetre 4800, que és convertir un pas a doble nivell que van considerar que no era adequat, que estava sobredimensionat, amb un pas, amb un canvi de sentit lateral a nivell.
Taltavull ja va registrar una petició similar fa 3 mesos i davant la manca de resposta per part del Consell fa que ara hagi presentat una altra sol·licitud més contundent sobre els riscos del projecte i demanant que es modifiqui de manera urgent. I acabem explicant que el govern enterra de manera definitiva, podem dir, el projecte d'obligació de servei públic entre Menorca i Barcelona. És la ruta més emprada pels residents, tot i l'acord per respondre a les objeccions presentades per la Comissió Europea. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha deixat clar avui al ple del Parlament que la iniciativa del Ministeri no els satisfà. El portaveu de Més, Josep Castells, ha insistit que els arguments d'Europa són fluixos i que havien acordat rebatre'ls.
El descompte de resident té efectes perversos, sobretot quan no hi ha competència, que és el que ens passa amb aquesta línia tan crucial per Menorca, que és Menorca-Barcelona. I l'he explicat moltes vegades, vostè ho sap, els preus s'inflen, les companyies s'enriqueixen i els residents paguen el mateix, si no més. No?
El govern ha avalat en tot moment pels interessos dels menorquins, ha alertat de riscos que representava per la connectivitat la proposta que mos va fer el Ministeri, tant per risc de pèrdua de freqüències com per l'encariment de bitllets en els que vostè també fa referència, ja que no fixava cap freqüència ni cap capacitat mínima obligatòria.
I d'aquestes seran les notícies a les 2:30 més. Gràcies, company.
Que vagi bé.
Igualment.
Ara fa massa calor, però ferrats dormim millor. Es bot i el buit del menjador m'ha fet badar. I records sense detalls d'aquells diumenges passats.
Temps per avui, Pere.
Sí, tindrem una jornada força assolellada després que avui matí hagin anat marxant els núvols que han tapat el cel els darrers dies. Amb el sol, les temperatures diurnes pujaran fins a arribar als 18 graus de màxima. Bufarà vent de tramuntana i mestral amb ràfegues fortes d'entre 60 i 70 km hora, però durant les pròximes hores perdrà intensitat. Continua la mar revoltada i per això es manté actiu un avís groc per fenòmens costaners en principi fins les 9 del capvespre.
De moment estem per ara perfectes.
I de pausa i tornem.
Bé, si estiu no hi falta gaire, sa Menorca i no t'assaire, dues cales que no mai ni respiren, sa gusta com un brou, a serena com sardines, a vegades cal i prou. Bé, si estiu no hi falta gaire, sa Menorca i no t'assaire, dues cales que no mai ni respiren, com ben arribat.
El Dia Menorca. Ara tornem.
TV3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Downey Més. La Fundació Downey Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downeymes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Downey Més.
El dia Menorca, fet a casa.
L'Institut Nacional d'Estadística ha fet públiques avui les dades de l'IPC corresponents al mes de març. A les Illes Balears, l'índex de preus de consum ha pujat un 3,6%, una inflació que es dispara a conseqüència directa de la guerra a l'Orient Mitjà i de la forta pujada de preus dels combustibles. Hotels, restaurants i el transport lideren a les nostres illes l'increment de preus per sobre de la mitjana nacional.
Com afecta tot plegat a les empreses de transport de la nostra illa? I li demanem a qui és el director general de Mascaró Morera. Bernat Moll, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
En aquests moments, com esteu afrontant l'increment de preus a la vostra empresa? Com us afecta a una empresa de serveis logístics?
Mira, una empresa de transport, òbviament, el combustible és un cost molt important per totes les empreses del sector. I ara, arrel de la guerra d'Iran, pues, el combustible ens ha pujat entre un 30 i un 40%. I és el que ens hem vist obligats a fer és a tenir que repercutir una part d'aquest increment.
Una part d'aquest increment, que significa?
Sí, mira, arrel del decret que van treure el govern central i tot, pues, hem aplicat la clàusula del combustible i, més o menys, ara el preu normal que ja hi havia fins ara, pues ara li hem de sumar un 9, un 10, un 11% en funció del preu del gasoil de la setmana.
Per tant, heu hagut de pujar preus dels vostres serveis.
Exacte, sí, ja t'ho dic. Més o menys les tarifes normals s'han incrementat entre un 9 i un 11%.
Unes tarifes que s'augmenten un 9 i un 11% per mort d'aquest 30-40% que us afecta directament en aquest increment dels combustibles, perquè clar, en aquest IPC que tenim avui les dades corresponents al mes de març i aquest transport tan afectat que justament és el que més té aquesta repercussió dels carburants. Vosaltres teniu camions, teniu que emprar el vaixell i teniu que portar les mercaderies a la península, que són justament tot el que està més afectat per aquesta pujada de preus.
Òbviament, és que a part, el que dius, a part d'afectar-nos en els preus de combustible que emprant per als nostres camions, això també ha afectat a les navieres, i les navieres també han pujat preu en els transportistes, que més o menys les navieres han pujat entre 110 i 150 euros per cada camió. Clar, i tot suma, les navieres ens pugen els transportistes, i els transportistes pugem en els distribuïdors, i els distribuïdors pugen els preus en el client final.
Clar, tot és una cadena. Quin tant per cent de la vostra despesa, per exemple, es destina a combustibles? Aquest 30-40% que m'ho deia... No, això era la pujada, no? 30-40% d'increment.
Sí, mira, nosaltres més o menys els combustibles un 22-23% de tots els nostres costos. I les navieres és entre un 10 i un 15%. Vull dir, realment, ens han pujat un 30-40% sobre un 35% dels nostres costos, que és una barbaritat. Nosaltres, per posar un exemple, tenim 500 camions que es mouen cada dia. Només que cada un d'aquests 500 camions gasti cada dia 20 euros més de gasoil del que consumia abans, que és molt fàcil, pues, fer els nombres que fan molt de por.
Que són els gasoil, els camions de Menorca i els camions que teniu a la península, a més dels que teniu allà i els que venen des d'aquí cap allà, perquè esteu constantment, teniu empresa a València i esteu constantment movent-vos per tota la península.
Exacte, sí.
Un cop arribeu allà, també vos trobeu aquesta inflació i els camions i l'empresa de València?
Sí, mira, nosaltres estem a Barcelona, a València, a Alicant, a Màlaga, a Vitòria i a Madrid, a part de les illes.
Imagina't.
Vull dir, i a la península també ha pujat molt també el preu del combustible, però allà a Balears és on és més car d'Espanya, pràcticament, i és on ho noten més. Tot i que a la península també ho noten molt.
una guerra com la de l'Orient Mitjà i una guerra com la que també encara es pateix, la d'Ucraïna, que fa anys que està enquistada, ara aquesta guerra a l'Orient Mitjà, que ja s'està allargant també en el temps, és un impacte major i un impacte gran en l'economia d'una empresa com la vostra.
Sí, arrel de la guerra d'Ucraïna, jo crec que tot va canviar un poc. Així com funcionava el món, tot ha canviat. I el que antes te costava 10, ara te costa 16 o 17. Per posar un exemple.
Uh-huh. I quan s'allarguen tant en el temps, això fa que encara s'enquistin més, no? Totes aquestes, el que dius, no? Canvien ja de... Ja no hi ha una situació que sigui reversible.
Jo el que me fa por és això, que tots els canvis que venen ara que quedin en el temps, que ja no els poden canviar.
Uh-huh. Quins canvis?
Així com està el món d'inestable.
En els preus, no? També, en l'increment?
Sí.
A més de l'increment de preus, paltros, la doble insularitat, que també li hem de posar, que ja la teniu, ja esteu acostumats, però que també la patiu i la patim en aquestes darreres setmanes. A més, dies de tramuntana, com us afecta la vostra empresa? Han pogut sortir avui els vostres camions de Mascaró Morera perquè els ports estan tancats.
Sí, avui sí. Ahir van tenir problemes. Però avui, en principi, anava més o menys normal. El que duim aquest hivern hi ha hagut moltes cancel·lacions en els ports de Menorca. Inclús en els ports de Mallorca, que això és més raro, ho veureu, però a Menorca, sobretot, n'han tingut moltes de cancel·lacions. I ara, per exemple, la setmana passada, que es va juntar... va estar 3 dies sense poder venir el barco i després es va juntar en Setmana Santa i afecta totes les empreses de transport estiguen saturades ara mateix.
Clar, això és feina que s'acumula.
Clar, tu reps X camions cada dia, però si estàs 3 dies sense que pugui venir el barco, el dia que s'obre el port, t'arriba el teu volum multiplicat per 3, més o menys. I més la feina del dia a dia i fa molt difícil que puguis remuntar. Ara nosaltres estem remuntant poc a poc, però encara sí que es va quedar un poc atreçats.
Clar, encara esteu patint tota la tramuntana de 10 dies que vam tenir fa poc i que just quan us estàveu va sortir la tramuntana, teníem les previsions d'aquest cap de setmana passat, ahir i abans d'ahir que va tornar la tramuntana, avui bufa amb manco intensitat, però clar, necessiteu uns quants dies per poder tornar a la normalitat, perquè els treballadors són els que són i si s'acumulen els paquets no s'acumulen els treballadors.
Exacte, no, per desgràcia no els podem multiplicar els treballadors. I els clients també tenen l'horari que tenen i t'has d'adaptar tot.
Correcte. El govern espanyol aprova avui un paquet d'ajudes en el transport de mercaderies per carretera, vaixell, avions, amb l'objectiu justament de pal·liar la pujada de preus del combustible. N'esteu assabentats d'aquestes línies d'ajuda, Bernat?
Sí, anant rebent informació. La veritat que encara no ho tenim del tot clar com quedarà, però si anant rebent inputs... I més o menys, tot d'unes les ajudes que van treure eren totalment insuficients i ara a poc ho estan arreglant, la veritat.
Uh-huh. I de part del govern balear, del Consell Insular de Menorca, vos heu pogut reunir amb les administracions insulars?
Mira, sé que l'Associació de Transportistes mos van reunir amb el govern de Balears i també mos van, bueno, van treure un paquet d'ajudes, però que bueno, encara ho hem de formalitzar, la veritat.
Vos unireu i demanareu aquestes ajudes perquè a vegades aquestes ajudes en moments de crisi, ho vam viure també amb la Covid, són ajudes que tenen un caràcter retroactiu, que són ajudes que després s'han de retornar realment són bones aquestes ajudes en aquestes situacions. Bé, bones són perquè totes ho són. Al final és les conseqüències d'una guerra que no és bona per ningú.
Sí, però és el que dius. Moltes vegades les ajudes són caramelos enverenats que després ho has de tornar de qualque manera, que està bé que ho hagis de tornar, però davant d'aquesta situació, és que si no traien ajudes, les empreses de transport podien tancar totes perquè era totalment inassumible.
Uh-huh. Clar, són ajudes per pal·liar les conseqüències del present, però llavors les has de tenir presents en el futur com a empresa perquè la previsió hi ha d'entrar, no? Quan un cop passa aquests moments de crisi. Quines previsions teniu vosaltres per als pròxims dies i mirant a llarg termini, Bernat?
Clar, nosaltres, mira, això és la pregunta que m'ho fan quasi tots els clients, fins quan s'haurà d'aplicar la clàusula de gasoil i tot. Això els dic, no ho sabem perquè no depèn de nosaltres, depèn d'en Trump i de Netanyahu i de Sirani, i no sabem el que durarà.
Fa mal de dir, només que se sent dir que depèn d'en Trump i d'en Netanyahu, dius, bueno, clar, no...
Sí. No podem fer res.
Només que posar Siris a la verge, em sembla, jo.
Sí.
Bueno, Bernat, que esperem que la situació canviï, que ho esperem tots, perquè situacions de guerra en el segle XXI, tal com estem avui en dia, és que són... I hauria de ser impensable que arribéssim en aquestes situacions. I que t'agraïm... Sí, que t'agraïm moltíssim que ens hagis fet un foradet amb tota la feinada que teniu. Una forta abraçada a tots els treballadors de Mascaró Morera.
Moltes gràcies a vosaltres.
El dia Menorca, fet a casa.
Les 12:34 minuts i canviem de tema també per ratllar d'un altre sector que està ben preocupat.
Sí, la situació dels treballadors públics del centre penitenciari de Menorca s'ha complicat aquesta setmana després que divendres passat 28 funcionaris de la plantilla actual fossin traslladats a altres destins fora de l'illa. A més, 13 treballadors estan en aquests moments de baixa per malaltia, fent que el centre estigui funcionant actualment amb només el 48% de la plantilla total.
Ja ho ratllàvem fa uns dies amb en Rubén Alonso, portaveu del sindicat ACAIP-UGT, i avui, malauradament, n'hem de tornar a ratllar. Com està, Rubén? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Les 28 llocs de feina que s'han deixat en aquests darrers dies, divendres, 28 treballadors que van ser traslladats, s'han ocupat? Estan ocupats a aquesta hora del dia avui, dimarts?
Para nada.
Para
ahora
nada.
Tenemos, es eso, el viernes fueron cesados 28 funcionarios, de los cuales vamos a estar... si no está prevista la ocupación en 2 meses. En 2 meses no van a venir el resto de funcionarios.
2 meses que 28 puestos de trabajo que están ocupados por funcionarios no van a estar ocupados, estos lugares de trabajo, desatendidos por estos trabajadores que no hay. ¿De qué lugares de trabajo estamos hablando, Rubén?
Los puestos de trabajo que están desatendidos son los puestos de oficinas, área mixta y vigilancia. Tienen que venir 7 funcionarios del concurso de traslados, tienen que venir de la oferta de empleo público de los prácticos del 2023, tienen que venir 4, pero esto no va a ser hasta finales de mayo. Entonces, estamos viviendo una situación un poco caótica. Está controlado, pero hay mucha carga de trabajo, hay merma de efectividad y, bueno, estamos con los ánimos bastante bajos.
7 que tienen que venir, 4 de la oferta, a mí me salen 11 y son 28 que se han ido, ¿no?
Eso es.
¿Y los otros? ¿No hay previsión?
Quedarían el resto para la oferta de empleo público del 2024, pero todavía no se lo han ofertado. Entonces no sabemos si van a venir en junio o cuándo.
¿Y se van?
Y si se van a incorporar. Todavía no hay cifras a día de hoy.
¿Y hay más funcionarios que hayan pedido el traslado que también estén pendientes de cambiarse de ciudad?
No. Estas ya son las cifras con las que tenemos que contar para el resto del año.
Así que 28 funcionarios, pero además aquí hay que sumarle 13 trabajadores que están en estos momentos de baja por enfermedad, sí, o por maternidad.
Exacto. Hay 13 bajas y luego 2 permisos de maternidad, por los que salen que estamos unos 57 funcionarios, un 48% de efectividad. Entonces, esto es claramente un abandono institucional, porque no nos atienden a la cantidad de demandas que estamos solicitando, sobre todo con el plus de la insularidad, que está demostrado que esto pararía el éxodo, porque los funcionarios necesitan un complemento, una medida compensatoria para quedarse aquí y no irse a otros centros donde no perderían ese poder adquisitivo y no se quedarían aquí aislados, porque Menorca tiene el problema de la doble insularidad. Incluso peor que Ibiza, porque en Ibiza hay mejores conexiones, hay más frecuencias, hay más destinos. Y aquí en Menorca lo sufrimos más.
¿Cuántos puestos de trabajo, para recordar un poco las cifras, hay que atender, o hay cuántos funcionarios deberían estar trabajando en el centro penitenciario de Menorca?
Sí, la RPT, que se considera la relación de puestos de trabajo, son de 118 puestos. De estos puestos ya hay de por sí 11 vacantes, 11 puestos que no están cubiertos, que llevamos ya un año sin cubrir. Entonces, nos bajamos a 107 de los 118. Resta las bajas, resta los que se han ido, resta los permisos de maternidad. Nos quedamos en cuadros.
Estáis 57 personas ahora trabajando en estos momentos, de los 118 que deberían estar trabajando, personal de oficina y también nos dices que personal de vigilancia. Estamos hablando de un centro penitenciario con personas que por una situación u otra están cumpliendo una condena. ¿Vuestra seguridad está en juego en estos momentos, Rubén?
Aquí hay grandes profesionales y a ver, estando menos funcionarios, lo que provoca es que no se pueda ir la gente de vacaciones, haya más sobrecarga. En cuanto a la seguridad, si digo que sí, sería muy, muy llamativo, muy problemático de cara a la sociedad.
Claro.
Podrían pasar cosas, pero dentro de lo que cabe, aquí la gente está trabajando y aportando todo lo que puede. Entonces, para que no ocurra ninguna desgracia.
Ninguna desgracia, claro. Sobre todo afecta la situación laboral de los trabajadores, las condiciones salariales de trabajo y sobre todo esto, las vacaciones y en el estado de todos los que estáis ahí trabajando, que se te escucha un poco con poca esperanza, Rubén, en esta conversación, la verdad.
Sí, 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 porque por muchos escritos que hacemos, muchas reuniones que hacemos con el delegado del gobierno, con personas de gran relevancia, con políticos, todos son buenas palabras de sí, 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 esto lo vamos a solucionar, pero al final no vemos nada. Plasmado realmente no vemos nada. Entonces, la gente se va. Aquí, por ejemplo, en los funcionarios autonómicos, sí que consiguieron el plus de la insularidad el año pasado. Y los funcionarios autonómicos no pueden irse a otros centros de la península. Son autonómicos, son de aquí, de las Islas Baleares, Ibiza, Mallorca, Menorca. Nosotros como funcionarios estatales tenemos esa posibilidad de ir a otros centros. Entonces, por eso existe el complemento de la insularidad, para compensar la distinción y diferencia que hay de unos destinos a otros. Entonces, al final se ve que la gente prefiere irse porque no sale a cuenta. Y ahora, bueno, yo como enlace sindical, me están llamando estos días los prácticos que vienen y realmente están asustados y no saben cómo hacerlo para buscar alojamiento. Estamos creando grupos de WhatsApp preguntando a muchas personas para para ver si pueden entrar en algún sitio, compartir y empezar a trabajar, porque además vienen unas fechas malísimas, en pleno verano.
Malas fechas para el alojamiento, ya lo es durante todo el año, más ahora que ya estamos en el inicio de la temporada turística y además ahora que justo hoy se han conocido los datos del IPC, del aumento del 3,6 aquí en las Islas Baleares, y obviamente la vivienda también tendrá una subida de precio por este incremento del IPC.
Sí, correcto.
Rubén, que te deseamos, os deseamos que la situación cambie, que podáis trabajar con alegría, que al final eso es algo que deberíamos tener todos asegurados en el lugar de trabajo y que esto se consigue con unas buenas condiciones laborales, porque trabajamos por necesidad, no por amor al arte, que si pueden ir las dos de la mano, mejor, pero vaya.
Sí.
¿Habrá manifestaciones? ¿Tenéis manifestaciones o huelgas a la vista?
Para después del verano se están planteando, ya se está hablando. De momento no se ha hecho oficial, nos tenemos que reunir la junta de personal para mayo y ahí hablaremos de las actuaciones que iremos tomando.
Rubén Alonso, portavoz del sindicato ACAIP UGT en el centro penitenciario de Menorca, gracias y un fuerte abrazo a todos los trabajadores de la plantilla.
Muchas gracias.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tentos.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriel.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tentol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca. Fet a casa.
Atención. Hoy do parche.
Ses cosetes.
Com es diu vostè?
D'Antoni Tudurí.
Et toca, toca.
Que em toca.
Me cau una llàgrima per la cara i tot, d'emocionat.
Les veles s'inflaran, el vent es formarà, amb un cavall desplat per les zones.
A on et portarà el vent, na-na-na-na. Bon dia, Toni Tudurí.
I ara què? Després d'això, què, Toni?
M'he vingut. El Jordi diu que ho he fet tan fatal que tanca la música.
Podem continuar o ja...
Bueno, va, jo no dic res més, doncs. Hola, Toni, ja, mira, et passo per, eh?
Bon dia, Toni. Com estàs?
Bon dia. Estic.
Més pirates, avui?
No, va,
és com que no.
L'altre dia em va ser, però va, tu saps quina diferència hi ha entre un pirata, un corsari i un filibuster?
No.
No. Pirata no té llei. La bandera és negra amb els dos tíbies i la calavera, no? I no té cap tipus de llei, fa el que vol.
Això és el que he fet jo amb la teva cançó,
El corsari... El corsari té totes unes regles... Vull dir, té bandera oficial del país o del lloc on sigui i està refrendat per bueno, hi ha tot un seguit de normes que es tenen que complir. O sigui que diguem-ne que és un pirata domesticat.
I el filibuster...
Bueno, no, el filibuster és pràcticament del Carib, d'aquella zona de per allà. A ratos feia de pirata i a estones feia de corsari sota la bandera d'un país determinat. Sí, sí. O sigui que ja ho sabem, això. No hi ha que confondre els pirates amb els corsaris, que són els més, diguem-ne, estructurats, legals, i els filibusters que van de Can Bello a Can Catello. No, és que ho dic perquè l'altre dia vam parlar del llinatge vinent, que va arribar a ser, bueno, de tot. Ara me'n record de la promoció d'habitable, de cases de Madrid, que és el barri de Salamanca. Ell va ser un dels promotors. Aquest va començar un poc de corsari, just ja havia perdut. I directament va anar a parar en el transport de negres, tu, que és on va fer una gran fortuna. Però, independentment de que llinatges vinent tenia de diferents castes i condicions, aquest va ser molt important. En els 30 o 32 anys ja estava jubilat, carregat de doblers. Tenia un germà que va ser alcalde de Mó i un altre germà que va ser regidor de l'Ajuntament de Mó. És a dir, que aquesta branca de família, diguem-ne, que després va continuar i, bueno, molt reconeguda a Sevilla, per tot arreu, Càdiz, Madrid. Però a mi el que m'agradaria seria xerrar de fer unes pinzellades històriques, veure un context històric de per què aquesta gent va ser contrabandista de carn i coses així. Hi ha que fer un repàs molt ràpid, és a dir, què passa a Menorca als principis del segle XVIII? Pues que hi ha la guerra de successió entre els Àustries i els Borbons. El botín, que dirien en castellano, aquí no sé com es deu dir en català, un botín, perquè també és el nom d'un llinatge d'un banquer, que també va fer molt de duros, un botín, no sé si us en recordeu, la banca de Santander. Tenia relació, botín i doblers, el que sempre han tingut una gran relació.
Molt bé.
Què passa? Que es barallen tots per quedar-se a l'imperi espanyol, britànics els britànics el que fan és ajudar en els austriacs. I com aquell que no vol la cosa, a 1708, perdó, arriben a Menorca per protegir el que fos, perquè a Menorca ens havia passat bastant magres uns anys anteriors. I ells prenen possessió subtil, sense fer massa renou, i quan arriba el Tratat d'Utrecht en 1712-13, se la fan seva, com a correspondre de la gran inversió que han fet en guerrera per protegir. Com que els austríacs ja no els interessava, doncs s'ho van quedar ells. I s'ho van quedar ells fins a 1756. El 56 que passa, 1756, ja hi tornem a ser, els francesos embarallats amb tot Déu, no els tenim que enganyar, i invadeixo Menorca, a més, pot ser és la batalla que més morts hi ha hagut, morts i ferits, perquè va ser una batalla cruenta, dels francesos que venen i ataquen el castell de Sant Felip. Però què passa 7 anys més tard? Doncs mira, que per el Tractat de París es reparteixen mig món de la gent. Per exemple, els britànics guanyen Canadà, que no era seu, i tot el que hi havia als actuals Estats Units, a l'est del Mississippi i Florida. Se s'ho queden els britànics. Uh-huh. Els francesos ho queden pràcticament tot Amèrica. I Espanya té que donar Florida als britànics i rep Louisiana de França. O sigui que amb aquestes estàvem quan l'any 63 torna a ser britànica, no? Els 14 anys més tard tornen els castellans amb en Crillon, fins que el 1698 tornen els venidors britànics, serà un ball de joc, un joc de bastons, tu. I al final ens trobam que en 1802 torna a parar ja definitivament el regne borbònic a Espanya. Hi ha una cosa que molt poca gent sap, jo no ho sabia, no fa massa temps, i és que quan la Guerra del Francès, el 1808 fins al 1812, hi ha un munt de catalans, preferentment de Barcelona, de la costa, que emigren i s'amaguen a la Menorca espanyola. Quan s'acaba tot això, després de que el Napoleó perdi a Waterloo, pues ja a poc a poc van tornant. Hi ha personatges interessants nascut a Menorca, coincidint precisament amb aquest període d'exili, gens voluntari de catalans a Menorca entre el 1808 i 1814, 15, 16. Així anaven les coses. I com van anar? Doncs mira, que aquí tenim que 1820, aquest que va ser citat ahir per no sé qui, no estic segur de qui va citar, que sí, em sembla que era un jutge que no es calp perquè es pentina molt. Em sembla que inclús diu empeinada i tot, saps? Que va comparar l'actual govern espanyol amb l'època del Fernando VII, aquell i me las den todas, aquell poca vergonya. El rei felon, li deien. Pues resulta que determina que Menorca de què vivia? Pues vivia del comerç, vivia de la marina, de la gent de la mà i totes aquestes històries. Pues mira, l'any 1820 es produeixen dos casos que ho acaben d'enfonsar tot. Per començar, es prohibeix la importació del blat del nord d'Àfrica o de fins i tot d'Odessa, de l'actual Ucrania, que estan en guerra. Uh-huh. Anaven, carregaven de blat i el duien i el anaven venent allà els convenia d'acord amb el preu més interessant per ells. Els senyors aquest, els amics del Fernando VII, decideixen fer, dir que no, estic a emprar únicament el blat castellà, bàsicament castellà. I prohibeixen l'utilització de les divises del doblets, per poder comprar el blat, per poder-lo vendre. Això ja, més de 1.000 de persones de la mà, queden pràcticament sense feina. Però és que, a més, aquest mateix 1820, si no vaig errat, es decreta la lleva de gent de la mà, és a dir, una lleva obligatòria. Que hi havia una excepció per a aquesta gent, i era que els casats no es podien fer la leva, que diuen en castellà, es diu puntalós a parcos del rei. I es dona el cas que el mes entre febrer i primers de març de l'any 1820 tenim més casaments a Menorca que els normals de tot un any. Que va passar després, no sé si els matrimonis van continuar, no van continuar, si va ser una espècie d'enganyifa per lliure de la lleva obligatòria, ja hi som, el coc aquest és francès. Així que tot això va començar ja a la gran debacle menorquina que el segle XIX va ser francament destros. Tota la gran emigració de menorquins cap al Alger, immigració de gent de fora, bàsicament de la península ibèrica, i aquí donarem per acabat aquests retalls històrics de com van anar les coses al segle XVIII i a primers del XIX. Tot això culpa en Vinent, que va ser Negrero.
Tot això, mira, per en Vinent.
Sí, bueno, i no, en Vinent és conseqüència d'això.
Exacte.
Vinent és conseqüència
de tot això.
En Vinent hi ha altres, n'hi havia més a Menorca.
N'hi havia més. Pues, avui sí. una bona secció d'història, no? Bé està,
I no hem parlat dels corsaris, menorquins,
sí.
Que déu-n'hi-do.
I a quin any? Però quin any els situes, els corsaris menorquins?
Els corsaris, al final, el darrer terç del segle XVIII.
El darrer terç, és que bé, ja s'ha fet amb...
I just a primers del XIX.
En 10 minuts, del 1708 al segle XIX, 1820, has fet un pam-pam-pam-pam-pam,
I tot.
Bé està.
No, què es pensa? Ah, bé, en Bremot ja...
En Bremot el situem al segle... A quin segle el situem, en Bremot?
No,
és etern.
És etern. És atemporal. És atemporal.
Bé està.
Ell tan sol en fot.
Molt bé, sí. Moltes gràcies. La setmana que ve més, no, Toni?
Sí, Sí, supos que sí, no sé de què, però sí.
Bé, està.
Pere, farem que... llinatges...
Digues, digues.
O historietes.
O historietes. No, mira, en Pere té una historieta per acabar el programa que recomana Hermós.
Sí, una historieta a les 7. El claustre de Maó, la coordinadora d'ONGs per al desenvolupament de les Illes Balears, hi presenta el documental La cooperació balear, una experiència de transformació global.
Demà tornem, família. Toni, tu dimarts qui ve. Forta abraçada a tothom.
Que vagi bé.
Vinga, ja mos veurem.
Adéu, Toni. Adéu.
Per aquí, a veure si puc venir a fer una estona.
Bé, està. Vens per Sant Jordi?
No, vinc avui vespre.
Ah, bé, està. Idò, demà vine cap aquí. Apa, vine divendres.
Ja, ja estàs un poc espès, eh?
Si puc.
Si pots.
Un poc espès, dius?
Demà tornem, família. Fins demà. Un poquet, Toni. Però, bueno, nosaltres també, eh? To hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask me to. I would run through a fire just to